Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 71.000 alumnes han començat avui les classes de formació professional. Són 10.000 més que l'any passat, una xifra que confirma l'interès per aquests estudis postobligatoris. Avui també s'han incorporat a l'alumnat de batxillerat que arriba a prop dels 104.000. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca l'èxit de matriculació.
La formació professional doncs, ha fet aquest curs 25-26 un salt històric amb més de 71.000 alumnes matriculats, una xifra que era impensable plantejar-se doncs, fa poc més d'un any i que ens permet considerar doncs, que la formació professional per nombre d'alumnes i també per la demanda de places doncs, és un itinerari educatiu i formatiu de primer ordre.
I Banc Sabadell ha rebutjat l'OPA del BBVA, recomana als seus accionistes no acceptar-la. La decisió s'ha pres de manera unànime en el si del Consell d'Administració de l'entitat vallesana. Segons s'ha informat aquest matí la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Entre els motius per dir no que l'oferta és pitjor, diuen que la proposada inicialment pel Banc Basc. Escoltem César González Bueno, conseller delegat.
BBVA és un gran banco, eso no lo discute nadie, pero no es un banco europeo. No lo es, porque 2/3 de su beneficio vienen de mercados emergentes, cuando el 4% de los beneficios del Sabadell incluye mercados emergentes.
Els accionistes minoritaris ja s'han alineat amb el Consell d'Administració. Els accionistes en general tenen temps per decidir-se fins al dia 7 d'octubre. I parlant encara d'economia, la inflació repunta una dècima a l'agost i se situa al 2,4%. Es tracta del tercer mes consecutiu de pujada d'inflació, tot i que Catalunya és lleugerament inferior que el conjunt d'Espanya, que el mes passat s'ha mantingut al 2,7%. L'estabilitat de preus durant l'últim mes s'explica principalment per l'electricitat, que fa un any que no pujava de preu i que va compensar la pressió a l'alça dels carburants. I les zones de baixes emissions s'aplicaran a Sabadell a partir de dilluns vinent. Ara bé, començaran amb un període de transició que s'allargarà fins a l'1 de desembre, durant el qual no es multarà persones que incompleixin la normativa. La restricció s'aplicarà bàsicament a la zona del centre de la ciutat. Entrarà en vigor de dilluns a divendres a 7 del matí a 8 del vespre. I avui arrenquen oficialment les festes de Santa Tecla a Tarragona amb la tradicional crida a les festes que farà l'alcalde a l'acte retrà homenatge a totes aquelles persones i entitats que compleixen 25 anys vinculades en aquesta festa major.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 12 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem el nostre mar amb en Boris Weizmann. Obrirem secció una temporada més amb en Boris Weizmann. Sabrem què és la primera pilona beach que se celebrarà a Tarragona aquest cap de setmana, concretament demà. Sabrem també què pot passar aquest Nadal amb la gamba de Vilanova. Anirem fins al Delta de l'Ebre per veure com han nidificat les tortugues careta. Farem aturada al Club Nàutic d'Arenys per conèixer les últimes novetats i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem una setmana més per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, visca Santa Tecla.
Sí, sí, aquí a Tarragona avui oficialment podríem dir que comencem les festes.
Oficiosa.
Oficialment.
Avui és la crida de les festes.
Sí, la crida, sí.
Avui he cridat, veus? Ja...
Avui ja la crida a les festes i ja ho empalmem amb dues setmanes, que si arribem vius d'aquí al dia 24 serà un èxit.
Home, jo crec que sí, no?
Home,
home ja són unes quantes de Santa Tecla viscudes.
A mi de jove, aquestes dues setmanes...
Ja, espera. M'estàs dient de més jove.
Sí, a mi de jove aquestes dues setmanes sortia cada dia. De lunes, de jueves a martes, como dijo Descartes.
Sí, sí.
I ara se'n fan dures. Se'n fan dures.
No, però perquè vols arribar a tot arreu i no es pot. Quan tu saps d'actes que hi ha ara?
Sí, quan arribo els dies de les dates tradicionals, per dir-ho d'alguna manera, que comença el 21 i acaba el 24, ja dic, ui, que bé, ja m'ha arribat el tràfic.
Ja s'acaba. Quines ganes que acabi Santa Tecla.
Home, ganes no, però dius, ui, que bé, ja podré descansar uns dies.
I després és quan s'agafarem vacances, no? No hi ha vacances. Ja s'han acabat totes. Ah, d'acord. No, jo havia d'intentar-ho també. Dic, a veure si després hi ha tant de feina... No.
Jo no dic res.
S'havia de provar.
Vinga, va, anem a saludar també a la Maria Pagès des de Ràdio L'Escala. Maria, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes, Marina, Sílvia. Primer de tot, dir-vos bones festes de Santa Tecla. Nosaltres aquí a l'Escala tenim un dia curiós perquè són ànims de dilluns, però també hi ha aquesta sensació de divendres per encarar el cap de setmana, així que no tan festiu com vosaltres.
No, ànims de dilluns, no, que avui jornada laboral i festa.
Exacte.
No hi ha d'haver ànims de dilluns. Ànims de dilluns, la setmana sempre fa pujada. Vinga, va, i anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, ja veig que ja esteu molt animades a començar la festa. Ja, ganes de baixar a Tarragona, m'agradaria molt estar a Tarragona per Santa
Tecla. Home, demà fan un acte que és molt tu, que és tota una trobada de gegants que fan, perquè els gegants vells de Tarragona celebren els seus 200 anys, tenim dels gegants més antics de Catalunya.
Ho sé, i sé que tindreu per aquí els gegants bojos del Carnaval de Solsona, vull dir que tindreu colles importants. Si hi ets, treu-hi el cap, Marina, que t'agradarà.
Sí, sempre trec el cap, perquè passa pràcticament per sota casa meva. Vull dir, és impossible no treure-hi el cap.
Ella obre la finestra i li entra a la festa.
Perfecte, Oriol, més vols.
Però literalment, no, pràcticament no, literalment,
Estupendo, ja està, ja ho tens tot, què més vols?
No, jo no em queixo. Vinga, va, deixem les festes i en parlarem a l'agenda. Anem a començar el programa avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Costes de l'Estat començarà aquest dilluns les obres d'estabilització de les platges de Sant Antoni i des Monestrí a Calonja, Baix Empordà. Els treballs es presenten amb un cost de 2,62 milions d'euros. Tenen com a objectiu minimitzar els efectes dels temporals a primera línia de Costa, Maria.
Doncs sí, Marina, els temporals de mar han estat especialment durs els últims anys a les platges de Calonja i Sant Antoni, on més enllà de la pèrdua de sorra també s'ha vist afectat el seu passeig. A partir d'aquest dilluns, però, es començarà a posar solució a la problemàtica amb l'inici de les obres d'estabilització de les platges de Sant Antoni i des Monestrí. Els treballs, que es prolongaran fins al juny del 2026, preveuen trasbassar uns 50.000 metres cúbics de sorra des de Palamós i s'enderrocarà l'actual espigó des Monestrí per construir-ne dos de nous. Les actuacions, que contemplen garantir una amplada mínima de 50 metres de platja entre zona seca i submergida durant tot l'any, per tal de dissipar la força de les onades i protegir-ne el passeig. Durant l'execució de les obres, que Costes ha adjudicat a l'empresa Robau Terrés, hi haurà afectacions a la línia de Sant Antoni i al carrer Voramar.
L'Ajuntament de Palafrugell convoca una jornada de neteja del litoral pel dissabte 20 de setembre, una iniciativa que es realitza periòdicament i on l'any passat van participar uns 120 voluntaris que van recollir 130 quilos de residus.
Els treballs de neteja estan previstos a les platges del Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de protegir el medi marí i evitar l'abocament de deixalles que sovint acaben al fons del mar. La jornada de dissabte 20 es pot realitzar a peu, amb caiac o amb busseig. Es repartiran kits de neteja als voluntaris i només cal fer inscripció prèvia en el cas que es vulgui participar en la recollida de residus en immersió. La iniciativa, que s'emmarca en la campanya municipal Netegem el Litoral, es celebra cada any el tercer dissabte de setembre a Palafrugell.
Baixem ara cap al Delta de l'Ebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona construirà un nou tram de canonada principal a l'Ametlla de Mar, Cel.
Doncs sí, el Consorci d'Aigües de Tarragona ha tret a licitació pública les obres per a la construcció d'una nova galeria que substituirà el tram de la canonada principal al terme municipal de l'Ametlla de Mar. El projecte afecta el sector que discorre parcialment sota la carretera TV-3025 de la Diputació de Tarragona, que connecta l'Ametlla amb la carretera nacional 340A. La decisió sorgeix arran de la detecció d'anomalies en tubs consecutius del tram actual mitjançant el sistema de monitoratge amb fibra òptica del CAT. Davant les alertes, es va haver d'actuar d'urgència amb el formigonatge de la galeria original per evitar fuites d'aigua. A causa de la dificultat d'accés i del risc d'incidència, s'ha optat per encarregar la construcció d'una nova infraestructura amb garanties plenes, que deixarà la galeria original fora de servei.
Els 80 dies de caminada des de Fontibre fins al Delta de l'Ebre de Marco Honoris han culminat amb una exposició en posta.
Sí, Marina, els 80 dies de caminada des de Fontibre fins al Delta de Marc Honoris han culminat amb una exposició al Centre d'Art Lo Pati d'Amposta. L'artista italià va recórrer 1.200 quilòmetres resseguint l'Ebre entre els mesos d'abril i juliol, una experiència física i simbòlica que vol aproximar el riu com a cos viu, frontera política i cultural i arxiu de memòries i conflictes. Durant esta ruta, Honoris va recopilar dibuixos, textos, fotografies, sons, objectes trobats i testimonis. Un seguit de material que ara plasma en esta mostra que porta per nom Cos d'Ebre. L'exposició està estructurada en diversos espais temàtics que aborden la relació de l'Ebre amb el paisatge, la memòria històrica o els conflictes ecològics. A més, la proposta inclourà activitats paral·leles com visites guiades, tallers per a escoles i accions al territori, amb la voluntat de fomentar un diàleg actiu amb la comunitat local.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. El Club Rem d'Arenys de Mar ha tornat als entrenaments per preparar les primeres cites de la temporada. La Lliga regular a principis d'octubre, però abans faran alguna regata lúdica, Oriol.
Doncs sí, Marina, la presidenta del Club de Rem d'Arenys, Núria Rosales, ha comentat que l'estiu i les vacances han minvat les condicions físiques dels bugadors i això s'ha notat en el primer entrenament amb un mar que tampoc no els ho ha posat gens fàcil, que estava agitat per el vent de Garbí. L'escoltem.
Les sensacions que tenim després de les vacances, bueno, així és així, perquè estem... ja que no sabem si és cervesetes, vermuts i punching total, però bueno, no, bé, les hem reprès amb moltes ganes. La tarda no és que ens acompanyés massa perquè hi havia una garbinada que, bueno, vam practicar molt de braç perquè el vent era bastant fort i a veure com anirem.
Enguany, la Federació de Rem ha creat dues noves categories, veterans mixta i absolut mixta, amb tripulacions de 4 nois i 4 noies, i el Club de Rem d'aquí d'Arenys intentarà crear un veterà mixta. Malgrat aquest inici dur d'entrenaments, Rosales apunta que afronten la temporada amb molta motivació i amb moltes ganes de competir.
Tenim ja moltes ganes d'apretar, de trobar-nos a totes, com que només podem pujar 8 a la barca. haurem de fer els tours que ja sempre hem fet, i la veritat, ja amb moltes ganes de tot, d'entrenament, de regates, de trobar-te amb diferent gent dels altres clubs que també tens moltes ganes de veure, i bé, suposo que bé, dintre de tot, doncs anirem bé.
La Lliga de Llagut Català comença el dia 5 d'octubre a Calafell, amb una regata de llarga distància, 4.000 metres. També el Club de Rem participarà en regates lúdiques. Demà mateix, el dia 13 de setembre, una tripulació puja a Colliure a la 13a etapa de la travessia catalana de Colliure a Cubera.
I d'entrenaments va la cosa, perquè aquesta setmana, igual que el curs escolar, han començat els entrenaments i la pretemporada d'atletisme a la penya APA Anemi. Com ja és habitual, les primeres setmanes es fan a la primera platja.
Sí, seran 3 setmanes de preparació física a la platja de la Picòrdia i després ja arrenca l'entrenament a pistes. Aquest any la temporada de cross comença més aviat que altres anys, a mitjans d'octubre, i caldrà fer entrenaments intensius de cara a la primera cita del calendari, tal com ha explicat Zenon Tomàs, president de la penya Panemi.
Farem un escaig, farem 3 setmanes de preparació física, i n'hi ha que van a fer escaig d'alçada als Pirineus i així, i nosaltres fem l'estaig a nivell de mar. Ja fa molts anys que ho estem fent, ens va molt bé, i a principis d'octubre doncs ja anirem a pistes i ja a preparar doncs específicament en principi la temporada de cross, perquè aquest any doncs la comencem molt aviat.
Pel que fa al volum d'atletes, la penya Panemi manté els integrants i està oberta a noves incorporacions. De fet, qui estigui interessat en fer atletisme o bé demanar informació, doncs pot anar cada dia ja d'aquesta setmana i les properes a les 6 de la tarda a la primera platja, a la Picòrdia, on estaran fent els primers entrenaments.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, començant per un tema que la setmana que ve tractarem amb més profunditat. Les 22 embarcacions d'arrossegament de la Confraria de Pescadors de Tarragona comencen aquest divendres una veda pesquera que s'allargarà fins al 12 d'octubre. Els mariners han optat per avançar 2 mesos l'aturada biològica prevista pel mes de novembre per tal de complir amb la quota del Mediterrani Occidental estatal de captures. El sector reclama una millor planificació a l'inici de l'any amb els topalls ja fixats dels dies que poden sortir a pesca i, sobretot, anar a la mar tot l'any. Exigeixen 180 dies respecte als 130 actuals. Els pescadors de la Confraria de Tarragona han decidit avançar la veda perquè totes les embarcacions puguin complir amb els dies i la quota establerta per la Comissió Europea. Amb la problemàtica dels dies, hi havia barques que no arribaven al novembre, ha explicat el vicepresident de la Confraria de Pescadors, Jaume Sanz. Ha subratllat que tota la flota del Mediterrani es troba en la mateixa situació, però que ells han optat per aturar-se per anar tots a la una i complir amb els topats fixats. Estan a favor de fer la veda per diversos motius, entre ells pel fet que permet la regeneració marina i, per tant, això facilita que hi hagi més captures. En tot, consideren que són insuficients els 130 dies establerts per Europa.
Home, el tenim que fer igual al mes, perquè ja vam quedar de fer-ho, perquè els primers que volem fer veda som nosaltres. A part que tenim pocs dies, ja vam dir de fer 3 mesos de veda. És igual fer ara el desembre, el setembre, que pas el novembre. Això és el mateix, adelantar-ho, el tenim que fer igual, de tota manera. I hem decidit això. Què demanem? Doncs pues que es deixin treballar. Que es deixin treballar. Jo crec que en 3 mesos de veda, amb el pis que s'està agafant, ja en tindríem prou per fer els dies i deixar tot l'any pescant. Jo crec que seria suficient, més que suficient.
En paral·lel, també han demanat una major planificació de les quotes pesqueres a inici d'any per poder organitzar-se. Un dels motius per avançar l'aturada biològica és poder capturar la gamba vermella per Nadal i evitar que es repeteixi la situació de l'any passat quan se'ls va prohibir pescar-ne. I ho comentàvem al principi del programa, les festes de Santa Tecla arrencaran oficialment aquest divendres. Ho faran, com és habitual, en el marc de la Crida, que tindrà com a escenari la plaça de la Font de Tarragona. La perpetuadora de les festes d'enguany és Montse Tauler. Tauler és membre del Ball de Dames i Vells des del 1986, on al llarg dels anys ha treballat de manera incansable realitzant tasques de costura, bugaderia, preparació d'assajos, atrezzo i logística de les actuacions del ball. Alguns anys va ser capitana del cos de seguretat del mateix ball i actualment segueix activa a Dames i Vells, assumint encara gran part d'aquestes tasques. Diu que ser perpetuadora la fa molt feliç, especialment per les moltes Montses Taulers que hi ha al darrere dels balls.
Sí, clar, he rebut jo el premi d'aquest, però el fa extensiu a totes les persones, de tots els balls, de tots els elements que surten al seguici, perquè sempre hi ha darrere una Montse Taulers treballant. Si el dia 25 rebo una trucada, no sé, a les 9, quarts de 10 de la nit, de la Sandra Ramon, la regidora. Jo dic, oi, què ha passat aquí? Bueno, agafo el telèfon i dic, Sandra, digue'm, i diu Montse, i dic, oh, què ha passat? Clar, cagada de polla ja. I diu, res, t'ho vull dir una cosa. I me suelta la bomba, i jo dic, ai, no, per favor, com que, ai, no, jo no, que soc l'últim mono, per favor, jo no, que soc l'últim mono.
Tauler diu que seguirà vinculada a Dames i Vells fins que pugui o fins que la deixin, i ha destacat la gran estima dels tarragonins i les tarragonines cap a aquest ball satíric i els seus integrants. Afirma que des de Cultura sempre els han tractat molt bé, demana que es segueixi respectant la llibertat d'expressió com fins ara. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una mica de tràngol encara a tota la costa, i és que hi ha aquesta barreja entre una mica de vent de llevant a gregalat i també mar de fons que queda dels últims dies. Per si fos poc, amb l'afegit d'algun xàfec que anirà caient especialment entre la costa del Baix Penedès i la del Baix Empordà. Algun xàfec molt local, però molt intens, i no serà gens estrany, com passava ahir el dia de la Diada, d'algun fiplo que es pugui formar tot just a tocar de la platja. Fenòmens molt locals, això sí. Pel que fa a l'estat de la mar en si, de marejol a maró, com dèiem, amb aquest tràngol de mar de fons, i vent feble de xaloc, tot i que en alguns moments de ruixat aquest vent es pot incrementar, especialment a la Costa Brava Sud. Pel que fa al dissabte, un vent que serà una mica més de gregal al matí, per girar cap al llevant, o xaloc a la tarda, vents febles, i només tindrem simplement aquests ruixats locals, que una altra vegada la Costa Brava i Costa Barcelonina seran més probables, tot i que locals. Ara bé, compte, perquè algun tindrà ràbia. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Lorena. Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs ara mateix, retencions principalment a la P7 en diferents punts. Un d'ells és entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit sud, cap a Ulldecona, amb 6 quilòmetres de retenció i un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle. I també a la P7 entre Vallcosina i l'Ensenyet, en nord cap a Girona, pràcticament 4 quilòmetres d'afectació a causa d'un accident, i ara de moment hi ha en aquest tram un carril obert. A banda d'això, també, d'aquestes afectacions en sentit Girona i Ulldecona, també retencions a la ronda de dalt, aquesta vivint més o menys a l'altura de Vallcarca en sentit Trinitat, i també a la C58 per alguns trams intermitents amb un cadere aixec en sentit nord. I això de moment és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Se me derretió de la boca, el mundo de ayer ya no me pertenece. Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo 24-7. No lo termino de encontrar, nunca hay contrapeso. Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Ya no vive.
el nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
Setmana d'estrenes, però també de retrobaments. I aquest divendres torna amb nosaltres una temporada més la nostra secció del nostre mar capitanejada per en Boris Weisman. Sergi.
Doncs, Marina, sí, en aquesta primera setmana de la Randa Mar estrenem curs i qui tinc assentat aquí al costat de aquesta classe que mira cap a mar ja el seu pupitre ben posadet amb l'estoig, amb els bolis, amb els retoladors, amb els subratlladors, ja començant per prendre classe, bé, no seria si el convidat o qui estem al costat, que a vegades hem moltes notes, és el nostre expert de mar, en Boris Weisman, que amb ell iniciem una nova temporada del nostre mar. Boris, benvingut.
Ben trobat, Sergi, ben trobat. Moltes gràcies.
Espero que l'estiu hagi anat bé. Suposo que un estiu molt a dintre mar, també.
Sí, és un estiu molt actiu. No hem fet vacances, en absolut. Hem estat treballant molt. I sí, molt actiu, perquè a l'estiu passen moltes coses a mar. Moltes.
Avui en Boris ens ve a parlar, mira, d'un tema que encara no havíem tocat a la Randa Mar, d'una espècie, d'unes espècies, d'un grup de peixos molt particular, que és el dels cavallets de mar. Primer de tot, situem una mica el personal. Per què és tan particular aquest grup? Quines espècies són les que podem veure aquí més a prop nosaltres?
Bueno, primer de tot, tenir en compte que són peixos, perquè són peixos, peixos raríssims, d'una forma raríssima. Tu t'has fixat, Sergi, que els peixos no tenen coll? No poden moure el cap del cos? No tenen coll?
No.
Perquè estan tots fusionats, perquè per nadar el coll és una nosa. Però resulta que els cavallets no només tenen coll, sinó que el tenen en angle de 90 graus respecte al cos. O sigui, això ja és una cosa raríssima. ¿Vale? Però a part, la cua, no tenen una cua per nedar, sinó que la cua està convertida en una cua prènsil, com els monos araña, per agafar-se. Una cosa és extravagante. I a més, la boca la tenen fusionada, no poden obrir la boca. La tenen, és un tubo tancat, per això se'n diuen signàtids. I per menjar, el que han de fer és estirar el cap, obrir o crear un buit, aleshores xuclen aigua i xuclen la presa a dintre. O sigui, és una cosa raríssima. Però és que ja no acaba aquí, sinó que qui queda prenyat és el mascle. O sigui, la femella li posa els ous al ventre del mascle, el mascle es fecunda i els incuba amb el seu marsupi, amb la seva bossa incubadora. O sigui, és una cosa, el mundo al revés. Així que, saps una mica l'ornitorrinco, com és, que és un animal raríssim, una mezcla de coses rares? Pues el cavallet de mar és un pez raríssim. Però no només això, sinó que, a més, degut a la seva davallada arreu del món, que han desaparegut moltíssim, és l'únic peix d'esquelet ossi, de hueso, que està protegit. O sigui, els altres peixos que estan protegits són tots d'esquelet cartilaginós, ¿vale? I de peix ossi, l'únic que està protegit és aquest, el cavallet de mar i els seus familiars.
Això sobta molt, també, a la vegada, perquè sempre estem parlant de peixos vulnerables, estem parlant de l'estat de salut de diferents espècies, que només en tinguem uns, aquests especialment, que suposo que ja la situació deu ser tan tope que no ha quedat més.
Bueno, això per un costat i per l'altre, que tampoc no lo comemos.
Ah, també, sí.
Això també és important.
Sí,
perquè hi ha altres espècies que són vulnerables, però es consideren pesqueres, per tant no estan protegides. Ve a ser l'anguila, per exemple.
Exacte.
Pues això, i a més, socialment és un animal, és una d'aquestes espècies, maques, molt maques, que quan parles dels cavallets dius, sempre la gent, és una espècie que cau molt simpàtica i és molt atractiva. Pues sí, avui parlarem d'aquestes espècies. I coses que passen amb aquestes espècies.
Entrem en les espècies i en quines coses. He dit abans que era, vaig molt desencaminat si dic el cavallet de mar o els cavallets de mar, depenent si hi ha una espècie o varia espècie, i els peixos agulla o fins i tot algun peix trompeta, no? Que potser són de la mateixa...
Sí. O sigui, de peixos, de cavallets de mar, tenim bàsicament dos. Un és el cavallet de sorra i l'altre és el cavallet de roca.
D'acord. Val?
Que sé com se'ls entén, perquè és el seu hàbitat més habitual. Però després, a part d'aquest, tenim com sis agulletes de mar, que són peixos allargats, De la família dels signàtids, o sigui, vull dir que tenen la boca soldada, i que formen part d'aquesta família dels cavallers de mar. Tu, la gent nedant, pues es pensaran que és una fulla de Posidònia, que és una fulla de Cimodocea, els confondran perquè no es mouen, estan així allargadets, i es camuflen molt bé. Però si t'hi fixes, pues és un peix amb la seva boca, amb els seus ulls, amb les seves aletes, alguns tenen capacitat de nedar amb la cua, i el que passa és que normalment es deixen emportar pels corrents amb les onades. Per què? Per camuflar-se amb el seu entorn, que són pues, aquestes fulles de vegetació.
Uh-huh. Anem a les espècies. Anem al que també em comentaves o em deies. Espècies que tenim properes, que interaccionen amb nosaltres, espècies protegides. Com és que n'hi ha tan poques o que han baixat tant el nombre d'aquestes espècies actualment?
O sigui, arreu del món han baixat moltíssim degut a la contaminació, degut a la pesca. Pensa que, per exemple, a Xina es consideren que tenen propietats...
Afrodisíaques.
Bueno, afrodisíaques o màgiques. O el que sigui, no? Però uh-huh. els mengen, els trituren i jo quan vaig a Tailàndia els vaig veure empalats i que els podies comprar al mercat. Aquí a Espanya no els consumim, però sí que hi ha tota aquesta acumulació d'impactes entre que la Posidònia està desapareixent, entre que estem contaminant, entre que hi ha tants impactes acumulatius que, i també la pesca accidental. O sigui, jo fa un temps parlava amb un pescador de l'Estartit que em deia que quan pescaven a la bahia pues els sortien cavallets de mar. Aleshores, què feien? Els deixaven a coberta, que s'assequessin, i els hi regalaven als nens a port. Ara això ja no. Ja no n'hi ha. Bueno, perquè ja n'hi ha molt pocs. Sí? Tot i que els humanistes en veuen menys dels que hi ha. Per què? Perquè es camuflen molt. Si tu, com a submarinista o a fer snorkel, estàs nedant i si no t'hi fixes, si no saps mirar, pues no els veuràs i estaran amagats entre la vegetació.
Uh-huh. T'has de fixar-hi molt, molt bé. Em comentaves que o tu directament, o esteu implicats en algun projecte també relacionat justament amb això, no? Amb els cavallets de mar.
Sí, mira, justament en dos projectes. Un molt xulo, que s'ha fet des de l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit, que el que fan és que aprofiten l'estructura creada per al projecte Sèpia, que és aquesta línia amb branques fixada al fons que es fan servir perquè les sèpies, els calamars, posin els seus ous. Resulta que, sense voler-ho, com a efecte col·lateral, uh-huh. és un refugi per a cavallets i agulletes. O sigui, cada cop que baixem nosaltres a l'aigua a comptar com estan les sèpies i els calamars, veiem cavallets. I això, als centres d'immersió els ha resultat molt interessant, i han creat un projecte que es diu Cavallets de l'Estartit. Vale? I aleshores què fan? Pues és una barreja de ciència ciutadana, perquè els cavallers de mar és una espècie molt atractiva però molt poc coneguda. Se sap molt poc d'aquestes espècies. Per això n'hi ha tants projectes arreu de la península. Estan a Mallorca, a València, a Galícia. Hi ha diversos projectes. Observadores del Mar té un altre projecte. Uh-huh. Per què? Per recollir informació de ciència ciutadana, per saber tenir més coneixement de l'estacionalitat, de la distribució, de les espècies que tenim per aquí. Pues aquest cavall de l'Estartit vol que els submarinistes facin ciència ciutadana, aportin informació que sigui rellevant per a la investigació, a la vegada que els centres d'immersió estan promocionant una immersió molt més respectuosa, molt més curosa. Aleshores estem fent un doble joc. Sí, una doble partida. Per un costat, recollim informació a base dels investigadors, per als investigadors, i a més s'educa els submarinistes.
Això és molt interessant.
Sí, sí, això és un projecte molt xulo que ha començat aquest estiu i que, bueno, això continuarà, eh? Uh-huh. Però bueno, que és una iniciativa molt xula. I l'altre és un altre projecte que estem fent a Castelló d'Empúries, que és d'Àrees Verdes Marines, en el qual a la Rubina, la platja de la Rubina, que en principi és un lloc on ningú no li presta atenció perquè és sorra i aigua i va molt bé per remullar-se quan fa calor, però resulta que té un alt valor ecològic, un alt valor biològic, i és que en aquesta platja, allà on la gent està caminant, banyant-se, hi ha una població d'agulletes a un metre, dos metres de fondo. Pensa que alguna vegada que ens hem estat baixant allà a fer un cens, hem vist fins a 14 agulletes, totes juntes. Que el que passa és que la gent no les veu. Per què no les veu? Perquè semblen fulles de posidònia, fulles de plantes. Aleshores la gent pues, diu, mira, no li fot ni cas perquè pensen que són vegetació. Però són peixos, peixos protegits, i a més són d'aquestes espècies... Oh! Sí, espècies tan, tan atractives. I a través d'aquestes espècies el que volem és posar en valor aquests espais, que són els espais de la zona de bany, perquè són llocs on, a part de que l'ús que fem nosaltres, lúdico, i esportiu, és un lloc on viuen espècies i com a tal les hem de respectar.
Uh-huh. Em comentaves aquests dos llocs, Castelló d'Empúries, a l'Estartit, també em comentaves que havíeu vist projectes similars a Balears, a altres llocs de la costa, no? També s'està estenent aquest control específic en els cavallets de mar.
Sí, sí. O sigui, en altres llocs, això és específic del que estem fent nosaltres aquí. En altres llocs, és, per exemple, bueno, al Port de Barcelona també ho fan, recollir cavallers de mar que puguin quedar enganxats amb les xarxes dels pescadors, els emporten a un aquari, els recuperen i quan estan recuperats els tornen els alliberant, no? Els alliberen. I això pues, s'utilitza com per fer educació ambiental i reintroducció d'espècies que han estat, bueno, que si no pues, patirien o potser moririen. Això és una cosa, i això serveix també per recollir informació i aportar informació al banc de dades de la ciència ciutadana.
Tu creus que amb aquesta cura, primer ara els pescadors ja no els agafen o ja els intenten tornar a deixar, ja no tenim les mateixes actituds que teníem abans, aconseguirem que cada cop, com passa o està passant amb altres espècies, es vagi recuperant una mica o en veiem una miqueta més de tot el grup?
Això és molt bona pregunta, Sergi, això és molt bona pregunta. O sigui, primer de tot, a veure, l'altre dia parlava amb una altra persona. Tu, si estàs malalt i no ho saps, no buscaràs un remei, no buscaràs una cura.
Sí, sí,
no? Evidentment, perquè no ho saps que estàs malalt. Pues, o si tens una avaria a cotxe, però no ho saps, no el portaràs al mecànic.
Fins que no et quedes a la carretera, anar de la Xina.
Pues, en aquest cas és el mateix. O sigui, si no sabem que estem provocant problemes al medi, no pararem mai i no posarem remei. Però el primer de tot hem de posar el focus en que despertem, en que ens adonem de que les nostres accions, les nostres actituds estan provocant algo en el medi i després intentar minimitzar aquestes actituds o remediar-les. Vale? Però primer de tot hem de despertar. Hem de dir, escolta'm tu, això que estàs fent està fent malbé al teu entorn. I ara mateix estem en aquesta fase de despertar i educar a la gent. Que això tindrà un efecte? Sí que tindrà un efecte, evidentment que sí. Però lo més important de tot és parar de fer mal al nostre entorn.
Boris, parlem d'una despertada que ja veu fer fa un temps, però que està en notícia fa poques setmanes. Heu entrat per la Porta Gran a Torroella de Montgrí. Heu tingut un reconeixement al projecte Sèpia.
Sí,
com ha anat tot plegat?
Home, estem molt contents. A mi m'agrada molt dir que això és una mica com fer el profeta en su tierra, no? Mm-hmm. Això d'estar reconegut, el més alt reconeixement que té el municipi al nostre projecte després de 10 anys...
La medalla d'or, no?
Si no, medalla del Montgrí.
Del Montgrí, la medalla
no és d'or, llàstima, però no és d'or. Sí. Vaig mossegar i no... I això és, per nosaltres, molt important que localment se'ns doni aquest... O sigui, sí que vam anar a Brussel·les a recollir un premi, tot això està superbé, molt important, però que a casa teva el reconeguin, això té un valor emocional molt fort, perquè, ja t'he dit, això del profeta en su tierra és difícil que a casa teva et reconeguin, no? Per tant, estem molt i molt agraïts d'aquest reconeixement que ens va donar l'Ajuntament, sí, sí, sí.
Doncs, Boris, moltíssimes gràcies per ser-hi una temporada més. L'hem començada parlant de cavallets de mar dintre de dues setmanetes i tornarem amb més temes de sotaiga.
Aquí estarem.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I've never been so high. Follow me through the dark. Let me
Comentàvem al principi del programa, Tarragona ja es troba immersa en les festes de Santa Tecla i avui es donarà el tret de sortida oficial amb la crida. I enguany per primer cop al programa hi ha un acte molt relacionat amb les platges i el medi ambient. Es tracta de la primera Pilona Beach Tarragona, que se celebrarà demà. Per saber exactament què és això, en parlem amb els seus organitzadors, Jordi Llor, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també a Lluís Marçal, membre del GATA, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, Jordi, explica'm una miqueta com sorgeix la idea d'organitzar aquesta primera Pilona Beach.
Bé, la idea és un d'aquests actes que és... té molta consciència d'espècie, no?, que en diria del Carbonell, perquè doncs posa en valor l'ecosistema que ens sosté i d'alguna manera ens fa treballar per millorar aquest món i que puguem menjar, respirar amb salut i cuidar el nostre entorn. I per què no fer-ho per Santa Tecla, ja que la Tecla segurament va venir per mar i bueno, has de quedar a mar Mediterrani, no?, per arribar a Turquia, em sembla que és on la
sí,
màrtir.
Sí.
Doncs bé, hi ha pocs actes per a la platja de Santa Tecla i penso que és un bon moment perquè posem tots una mica d'esforços en cuidar el medi ambient i per què no, doncs per Santa Tecla. Aleshores, aquest pensament ràpidament vaig veure que se m'escapava sobre que el meu abast, el que jo com a persona com a través de l'associació que hem recuperat que van crear la baixada del Pajarito fa molts anys, s'escapava de les mans i per què no fer-ho un esdeveniment compartit amb altres associacions i llavors vaig començar a parlar amb moltes altres associacions que podem anomenar-les, no? Si vols.
Sí, endavant, sí. Endavant. Si
vinga,
vols,
doncs la platja molt... llarga... sabem la plataforma que fa anys que treballa, no?, i que ha salvat tants cops doncs, en molts llocs, molts indrets de la platja llarga, com per exemple el passeig que es volia fer fa anys enrere, o la recuperació dels aiguamolls que tenim i tot el mercat que hi ha, no?, amb pals i cordes de totes aquestes dunes que estan preservades, que em sembla que és de les poques platges que tenim a Tarragona que té la duna marcada, no?, i salvaguardada. Llavors també tenim el GATA, els ecologistes de Tarragona, també que tindrem un convidat sorpresa i també tenim els de Good Karma Projects també. Em va semblar molt interessant enllaçar-ho amb Tarragona i per què no amb un carrer, i llavors aquest acte el que fas és hermana un carrer de la part alta amb un tros de platja, i per què no doncs les pilons del carrer de carrer Comte, i és l'associació de veïns i amics del carrer Comte i plaça Pallol que cada any fan la Pilons Parade, com bé sabeu, i que és tot un èxit, i llavors com que ja ha una similitud a la platja llarga, de que encara hi ha pilons, pilones que marquen una línia, doncs vaig pensar que es podia fer una cosa similar al Pilons Parade pintant o enganxant plàstic, i per tant doncs enganxar el plàstic que tenim a la platja és perfecte, més que pintar, i llavors d'aquí doncs ja va tenir cos la idea, no?, de fer alguna cosa a la platja, de treure aquest plàstic que tenim, de caçar-lo, que en dic jo, i de posar-lo, fer-lo evident, i amb una manera artística, i alhora agermanem un carrer de la part alta, el Pilons Parade, amb la Pilona Beach de la platja llarga.
Lluís, per entendre una mica millor, perquè la gent no sàpiga, per la gent que no sàpiga de què va tot això, bàsicament consistirà en una retirada de plàstics, no?, de la platja llarga.
Sí, són els famosos pellets que estan a tot arreu. Aquí a Tarragona doncs tenim aquesta xacra que són els pellets, aquests plàstics petits, i farem doncs una pedagogia amb la gent que vingui de caçar-los, no? Portarem això, uns filtres, no? Per poder doncs filtrar aquests pellets que s'amaguen dins de la sorra, no? Amb això consistirà aquesta, diguéssim, Pilona Beach, a banda de que tindrà aquest abast, com ha dit el Jordi, lúdico-festiva, no? Perquè, doncs, a banda de conscienciar la gent a l'hora de caçar aquests microplàstics que s'envolten aquí a Tarragona i bé, als voltants, perquè a Vilaseca també és un problema molt greu, tots generats per les indústries que hi ha aquí al voltant, no? Esclar, tots aquests plàstics on van? Van a la mar, van a la sorra. Doncs bé, a banda de que farem aquest acte de consciència, serà una cosa lúdica perquè, com ha dit el Jordi, tindrem unes pilones que són les que marquen el límit terrestre marítim, i les farem, les guanirem com se fa al carrer Comte de Tarragona. En aquest cas, doncs, els materials que volem fer servir per guarnir-les seran aquests propis pellets.
I aquestes pilones es quedaran a la platja? Vull dir, on aniran?
Bé, aquí hi ha hagut un procés una mica llarg, que portem 3 mesos parlant amb costes, amb Generalitat i amb l'Estat, i ens han prohibit, quasi anava a dir recomanar, però no, ens han prohibit, bàsicament, doncs, intervenir-hi damunt, perquè, com tots sabem, i si no, doncs, jo us informo, que la línia de costa es mou. I ara, sí, sí, actualment, doncs, aquestes pilones estan en posició il·legal, perquè no marquen res. Aleshores, com que s'ha mogut la línia de costa, ens van avisar que les traurien passat l'estiu, i suposo que les o les treuen o les reubiquen. Aleshores vam idear ràpidament, davant d'aquest contratemps, que ens feia gràcia de que quedés el mateix element que hi ha allà, no? Perquè també, doncs, era una manera de protegir-lo, perquè realment, doncs, el mar, doncs, fa l'oxida i el maltracte, i bueno, ens semblava interessant també, per què no, fer una mica visible l'invisible i treure aquell plàstic, aquella sorra que estem abocant al mar i a l'ecosistema cada dia, permissivament, tothom, des de l'administració fins al mateix ciutadà, sense voler que som uns grans consumidors de plàstic, doncs aleshores, per què no fer-ho visible, no? I treure-ho i enganxar-ho allà, perquè per veure una pilona, doncs, més val veure el plàstic en forma de pilona. Aleshores, com ha dit Lluís, amb colors i tamisos, el colarem i de la sorra i l'enganxarem. I on? Doncs en un lloc que n'hi ha molt. Aquí a la platja llarga, en aquest lloc, me conec bé la platja llarga, i és un dels llocs que més concentració de pèl·lets i plàstics hi ha.
En aquest sentit, podem afirmar que és un acte més de conscienciació, que no tant pas de recollida, sinó que la gent sigui conscient de el que passa i del que hi ha a les platges.
Sí, sí, és com deia abans, la nostra principal missió en aquesta Pilona Beach és donar a conèixer aquesta problemàtica, però fer-ho de manera, doncs, així, lúdico-festiva, no? De manera, doncs, entretinguda, perquè hi haurà música, i hi haurà, doncs diversos actes. Apareixerà el Hunter, no?
El Plastic Hunter.
Això mateix.
Disfressat, sí.
Disfressat. I bé, doncs, tot això que serveixi, doncs per aquesta finalitat, no? En aquest sentit, som diferents. Bé, ens agermanem amb el carrer Comte, però en aquest sentit som diferents. Però, en certa manera, també hi ha alguna cosa que ens uneix, perquè hi ha pilones del carrer Comte que també són molt reivindicatives. O sigui,
sí,
també
sempre, cada any.
Reivindiquen coses, no? I aleshores, doncs nosaltres ho traslladem aquí a la platja llarga.
Digues.
No, ara que deies sí, el Plastic Hunter, oferiré, ja que sóc el més el meu alter ego, no? Doncs una performance que l'he fet només un cop per l'Escola El Miracle que van anar tots els nens, bueno, va ser un èxit pel Dia del Medi Ambient de fa dos anys a la plaça de la Font, que es diu No siguis burilla, i justament es tracta d'això, de no abocar la cigarreta al terra perquè cap al mar, no? Llavors, sí, doncs la tornaré a fer per segon cop, per tota aquella gent que no l'hagi pogut veure, doncs aquest dissabte vora les 12, perquè tenim tot un programa. I també, com deia Lluís, també hi ha animació musical, i tant, hem buscat, sí, el DJ Guillem de la Vall, que aquest és un DJ molt famós de Montblanc, antic cantant de coda, bueno, porta anys i panys posant música, una música molt animada, molt funky, no hi haurà techno, és una música molt, molt, molt ballable a la platja, i també l'acompanya la Sara, que també posa...
La gent que vingui, què ha de portar? Perquè han d'anar preparats per poder fer aquesta tria de pellets a la sorra.
Estem preparats i han d'anar preparats, però estem preparats també perquè si fes mal temps al final, que ja veurem, no te'n pots enfiar massa, del Meteocat, la veritat, perquè cada espai 3 canvia. Avui en dia no, volem ser tan exactes
que
per hores canvia.
No plourà.
Estem pendents
bueno... Tenim 4 hores, de les 10 a les 14 hores. Jo no crec que plogui 4 hores.
No, I si
no estem preparats, perquè tenim l'M15,
això mateix,
això és el que deia, la zona justament de concentració de pèls i plàstics més gran de la platja llarga justament és en aquest lloc, perquè clar, és que les màquines quan netegen, doncs elles arramblen el màxim que poden la duna, però, o no tant, no? Però intenten respectar molt la duna. Llavors què passa? Que quan trobes un lloc que entro o surt, i justament l'M15 entra una miqueta, i el mirall d'estiu més endavant, i el càmping a l'altre costat, fa com un raconet, i allà s'han anat depositant durant 20-30 anys tots aquests pellets i els microplàstics. I aleshores, doncs, aquesta particularitat que té aquest tros de platja, doncs fa que puguem caçar-los bé. Si plou, ens aixopluguem allà mateix a l'M15, que també ens ha habilitat una sala, i tenim dos carpes també per poder-hi ser.
Perfecte. Mm-hmm. Això és obert a tothom, no? Pot participar. Si hi ha gent que ens està escoltant, no s'han d'apuntar al lloc, no, han de venir a la platja llarga.
Recomanem que vinguin amb un colador, ja que deies també com hem d'anar preparats de gent, doncs, que passa que, a veure, els de Good Karma Projects ens porten 30 i escaig coladors, però, òbviament, estem recomanant portar, doncs, un colador. Un colador de cuina metàl·lic, si pot ser, que no sigui de plàstic. Però, bueno, sempre hi ha algun trosset que s'escapa, no? A vegades té el marc de plàstic i tot és de metall. Sempre estem aquí mig triant, no?
La idea, entenc que enguany fareu aquesta primera Pilona Beach. Voleu repetir, no sé si una altra platja de la ciutat, si també a la platja llarga, però suposo que voldreu repetir.
Sí, i tant. Això quasi que és com una prova pilot, no? Perquè, i molt arriscada, perquè per fer una cosa, fer sortir de la gent de la ciutat i anar cap a la platja, per Santa Tecla...
és molt complicat.
Penso que és marcar-se uns objectius molt alts.
Sempre costa molt.
Però, bueno, també és veritat que hi ha vegades que hi ha events que es queden massificats i han de moure's, i justament el dissabte al matí hi ha algun event, no vull dir quin, però que ja està supermassificat, que jo un any hi vull anar, i dic, marxo, perquè, i dic, ara on vaig? Doncs mira, perquè no, doncs ja sabeu, a tots els oients, estarem allà a la platja esperant-vos de 10 a 2 del migdia, i aquest any ho fem allà, és veritat, però qui sap on ho farem l'any que ve. Si surt bé, potser ho acabem fent el miracle i és més a prop del ciutadà, vull dir, ja ho veurem.
Sí, al final a Tarragona en tenim unes quantes de platges i de problemàtiques amb els plàstics.
I totes estan afectades.
Exacte. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per venir aquesta tarda. Esperem que vagi molt bé. Jordi Llor, Lluís Marçal, moltes gràcies per estar aquí a Arran de Mar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla.
sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 5. Notícies. En marxa el cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa. Aquest matí han començat les classes del